Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, a les recomanacions que sovint us faig en forma de llibre i amb l'aigua com a principal protagonista, us vull parlar de l'home d'aigua, d'Ivo Rossati, i amb il·lustracions, per cert, fantàstiques, del mexicà Gabriel Pacheco. Una bona proposta que podeu trobar en català, l'home d'aigua, però també en castellà, el hombre de agua, o en gallec, o home de agua.
L'aigua literària.
Algú havia deixat l'aixeta oberta. L'amo de la casa no va tornar mai més. Vés a saber on s'havia ficat. Potser se n'havia anat a les Illes Fiji. O potser havia marxat per fer fortuna allà on hi ha les mines d'or blau, a l'Àfrica, diuen. Al final, el que va passar és que l'aigua, a força d'acumular-se, saltar i relliscar amunt i avall, va fer néixer un home. Un home alt, blau, transparent i cristal·lí. Un home d'aigua. Lleus així, aquest és el nostre protagonista d'avui, aquest home d'aigua fresc i generós, en un relat sensible i poètic que enalteix el valor de la diferència i calma la set de paraules, emocions i sensacions dels lectors. Diu la història que qui va veure l'home d'aigua el va confondre amb un toll d'aigua, amb una font. Alguns es van espantar i d'altres fins i tot van trucar a la policia. Però que malgrat ser perseguit per tothom, l'home d'aigua anava deixant un rastre de bondat al seu pas. Recordeu, L'home d'aigua, d'Ivo Rossati, amb il·lustracions de Gabriel Pacheco. És la nostra proposta literària d'avui, que en forma d'aigua pot convertir-se en un bon regal per a aquestes festes.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Les nits de diumenge a Ràdio Estel també tenen jazz. És que quan una cosa és bona, som pesats. Acaba la setmana amb una bona dosi de jazz a les 10 del vespre a Jazznàtics. Els temes, els autors i els intèrprets que segur coneixes o hauries de conèixer. Jazznàtics, els diumenges a les 10 del vespre a Ràdio Estel. Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril al Líban amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya. Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'abraçar. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Àngels.
Hola, un altre cop aquí, perquè un cop més, una vegada més, ens n'hem sortit i espereu que en tenim molta corda. Ens n'hem sortit en això que es proposa aquest programa, que és trobar el que nosaltres anomenem, jo crec que d'una manera absoluta, jo diria exageradament justa, el que nosaltres anomenem Àngels. Des del nostre punt de vista, gent que està treballant per la gent que més necessita que algú treballi per ells o els ajudi, perquè estan en una situació absolutament desfavorable. Tan desfavorable com... Heu sentit alguna vegada parlar del terme menes, menors immigrants no acompanyats? No? Sí? Bé, doncs ara us n'explicarem alguna cosa de primera mà, o sigui, informació allò fresca, fresca, i des de primera línia de treball, perquè parlarem amb l'Alma Nebot, que és voluntària de l'associació Noves Vies, que es dediquen precisament a aquest tema d'una manera específica. Alma, com estàs?
Bé, molt bé. Bon
fantàstic,
dia.
Fantàstic. Escolta'm una cosa. Menors immigrants no acompanyats. Això, d'entrada, és un terme que jo crec que requereix, per als qui no n'han sentit a parlar mai, si més no, una mica d'explicació. Estem parlant de menors, directament menors,
sí.
I de menors que de vegades l'administració, perdó, sense més indicadors que té mirat i em sembla, presumeix que són majors d'edat i tracta aquell menor com un major. Immigrants i no acompanyats. Déu-n'hi-do el panorama, no?
Sí, efectivament. Sí, sí, són menors que arriben aquí sense referents familiars i que ells manifesten ja d'entrada que són menors i després hi ha tota una sèrie de proves que du a terme Fiscalia, en què per unes proves mèdiques es consideren que són majors d'edat. Aleshores queden fora del sistema de protecció de la DGAIA.
Uh-huh. És a dir, una situació de vulnerabilitat extrema comparada amb el que els passaria, diguéssim, si fossin menors, que tampoc és que sigui una virgueria, però evidentment és una indefensió molt més gran. Proves, a més, fins a quin punt concloents aquestes que fa l'administració?
Clar, són proves que fa Fiscalia de Menors, sí. I que es dona a terme a l'Hospital Clínic, i són proves que tenen un marge d'error molt alt i que en la majoria de casos s'ha demostrat que donen com a resultat una edat que no es correspon amb l'edat que els menors manifesten que tenen o bé amb l'edat que consten els seus documents d'identitat. Uh-huh. Aleshores, aquestes proves són unes proves osteomètriques del canell i de les moles en què es considera a partir d'aquests dos indicis quina és la maduració en termes d'edat del menor.
És a dir, que ja es veu, així d'entrada, fins i tot sent absolutament profà de la medicina i de tots els termes i de totes les qüestions aquestes mèdiques, que aquest tipus de proves realment és molt difícil que tinguin una aproximació a allò, com per fiar-se'n. I, en canvi, la llei, a partir d'aquesta prova, actua d'una manera implacable i... El segon qualificatiu vam interrogant al final. Mm. Inapel·lable?
Inapel·lable no, perquè des d'Associació Noves Vies estem aconseguint que aquests menors que queden fora del sistema de protecció de la DGAIA efectivament tornin a entrar dins d'aquest sistema de protecció, però en si aquestes proves mèdiques no es poden impugnar. O sigui, no hi ha una via judicial que permeti la impugnació del decret que dicta Fiscalia, que diu que aquest menor és major d'edat per aquestes proves mèdiques. Però nosaltres hem trobat vies jurídiques i vies administratives que permeten que aquest menor torni a estar dins del sistema de protecció.
Això vol dir, tot plegat, això de tot això que estem parlant, que Noves Vies, com a associació, ja us ho deveu estar imaginant, està formada, està integrada, sobretot, per persones que estan vinculades, que esteu vinculades, sobretot a l'àmbit social i a l'àmbit del dret, no?
Sí.
Primera pregunta que em ve al cap. Com hi interveniu vosaltres? Perquè, pel poc que jo sé, un menor, una persona que es pugui trobar en aquesta situació que tu estàs definint, que de moment ja la trobo espantosa, d'entrada li deu tocar un advocat d'ofici, no?
Sí, hi ha advocats d'ofici. Ara ja s'ha creat el torn d'ofici dels MENA, el Col·legi d'Advocats de Barcelona. És l'únic col·legi a nivell estatal que té aquest torn d'ofici.
Sí,
crec que això està prou bé a nivell de garanties de drets. El problema és que aquests advocats d'ofici tenen un paper molt determinat i molt concret, que és només durant el temps en què es duen a terme aquestes proves de determinació de l'edat. Aleshores, clar, què passa? Que tot l'assessorament jurídic, com nosaltres l'entenem, ha de tenir un caràcter molt més integral, que no es limiti únicament a que l'advocat estigui present quan es desenvolupen aquestes proves. I aquí és on entrem nosaltres. O sigui, intentem donar un assessorament molt més ampli, molt més integral. que consideri qüestions com la residència, el tema del treball, de que puguin treballar aquests menors quan són majors de 16 anys però menors de 18. O sigui, hi ha moltes coses que es queden fora d'aquest advocat, de les funcions que aquest advocat d'ofici pot desenvolupar per llei.
I aleshores, perdona la meva ignorància, com hi interveniu? Treballant amb aquest advocat, treballant davant de la justícia d'una manera paral·lela o totalment autònoma, o com ho feu?
Depèn, perquè l'Albert Parés, per exemple, és advocat d'ofici del torn d'estrangeria i del torn dels MENA. Aleshores, en aquest cas, l'advocat sí que, l'Albert sí que aporta molts menors.
L'Albert Parés, perdoneu, és el màxim responsable
sí,
de la vostra associació. Ho dic per centrar-ho, no? Per explicar-ho una mica. Sí, continua.
Aleshores, hi ha molts casos que ens arriben a través de la designa que té com a advocat d'ofici dins del Col·legi d'Advocats de Barcelona, i hi ha altres casos que a nosaltres arriben doncs, bé perquè ens posem en contacte amb els menors quan estan a comissaria, quan estan a fiscalia, o bé dins dels centres, educadores dels centres, que ens comuniquen doncs, que hi ha menors que tenen advocats d'ofici ineficients, o que bé no es comprometen amb el menor, o bé no donen un bon servei, i aleshores aquí nosaltres també intervenim.
Podeu intervenir lliurement, diguéssim, o com va això?
Sempre ha de ser a través de l'Albert Parés, perquè ell és qui té, bueno, pot exercir com a advocat, la resta de voluntàries no podem perquè no tenim encara la titulació, ni molt menys estem col·legiades, ni estem adscrites a cap torn d'ofici, així que tot ho fem a través de l'Albert Parés.
Hi ha, diguéssim, i corregeix-me si m'equivoco, sobretot dos àmbits d'actuació de la vostra associació. Un és l'assessorament, precisament, el suport i la intervenció jurídica, i l'altre, els programes de formació. Un, crec que ja l'hem tractat, com a mínim per fer-nos una primera idea de què és el que feu, i després a mi m'agradaria parlar molt també d'aquests programes de formació, que pel que jo he pogut constatar via lloc web, en aquest moment probablement molta gent s'està preguntant com m'assessoro, com puc col·laborar, com puc trobar informació de noves vies. Evidentment, teniu un lloc web que està al dia, que està sempre actualitzat.
Tenim un lloc web i tenim també la pàgina de Twitter i la pàgina de Facebook. Que el Twitter és el mitjà de comunicació que tenim així més actiu per si ens volen enviar missatges o si volen veure el que anem publicant.
Que ens dones les adreces?
Sí, i tant. la web és novesvies.org i després a la pàgina de Facebook Associació Noves Vies hi apareix, i a Twitter igual, Associació Noves Vies, i apareix tal qual.
Quedeu-vos doncs amb aquest nom, Associació Noves Vies, i a partir d'aquí el senyor Google farà la resta si vosaltres feu una cerca. Jo deia ara, obria aquesta altra vessant en la que vosaltres sou molt actius, perquè si entreu en el lloc web us en adonareu en seguida, que és els de programes de formació. Perquè, a més, he vist que tots els que heu estat fent, ara n'hi ha un d'actiu i això, tenen un èxit aclaparador, aquests cursos de formació, aquestes activitats de formació. No? Estan obertes a tothom? Què són? Quins punts toqueu? Quins àmbits?
Fem diversos tipus de formació enfocats a diferents col·lectius. L'últim curs de formació que vam fer estava enfocat a professionals en general doncs, que tractessin amb menors estrangers no acompanyats, amb temes d'estrangeria, d'asil, de protecció internacional, i són cursos que estan oberts a tothom, que si vulgui apuntar, o sigui, no hi ha cap requisit previ. I després també fem cursos dirigits a gent nouvinguda, que, per exemple, doncs, volen tenir accés a l'examen de nacionalitat, això no com a menors, sinó com a gent migrant. I després també fem formacions, de vegades, dins dels centres, en funció dels centres, hi ha centres que volen fer aquest tipus de formació, i fem formació directa als educadores. A les educadores del centre, sobre qüestions que a vegades se'ls plantegen, de temes de residència, o quan no tenen clar algunes coses relacionades amb la documentació del menor, o quin és tot el procediment judicial o que té lloc a via administrativa. Aleshores, com ajudem a teixir una mica de ponts entre la informació que tenen les educadores, que després són els menors els que reben aquesta informació, i tot el procediment més en via judicial.
Perquè, evidentment, i potser alguns no us ho hauríeu plantejat mai, i ara ho esteu sentint per primera vegada, però, evidentment, hi ha tot un panorama que jo m'atreveixo a dir que suposo que des de la vista o des del punt de vista de la persona que intenta accedir aquí a la nacionalitat, etcètera, etcètera, establir-se, en aquest cas sigui menor o no, deu ser vist com un mur bastant gran, no? Exàmens per adquirir la nacionalitat, tràmits... És realment, això que jo veig així, és bastant així? És un mur complicat de sortejar o
sí, és... Sí, sí, gairebé impossible de vegades. O sigui, per tots els requisits que s'estableixen legalment de la quantitat d'anys que tu has d'haver residit aquí de manera legal, has d'acreditar tota una sèrie de condicions, a més després has de fer aquest examen, que són exàmens amb preguntes generals que es consideren que són preguntes que algú espanyol ha de saber relacionat amb temes de societat, de cultura espanyola, o sigui, realment són moltíssims tràmits.
Perdona, però és que la meva curiositat va en augment. Què pregunten en aquests exàmens?
Bueno, jo m'he trobat coses com... El gazpacho es un postre, es un primer plato, un segundo...
O ¿Cómo qui... estás dient
sí,
seriosament?
O quién es Penélope Cruz... Sí. O a vegades temes de geografia, però temes de geografia que ni jo sé. O sigui, no com quina comunitat autònoma és aquesta, sinó quina subdelegació del govern hi ha d'haver a tal comunitat autònoma. Sí, són coses que realment és molt bèstia que s'arriben a preguntar, perquè jo crec que preguntes a molta gent que porta tota la seva vida aquí i no te la saben respondre bé. Sí,
jo
sí.
No et sabria contestar ni això del gazpacho, crec.
Sí, sí.
Que...
Sembla una broma, de vegades.
Sí, si em poden deportar, sisplau. I a banda d'això, bé, aquesta és la realitat, eh? Ho dic perquè... hi ha gent que ens escolta que jo crec que m'agradaria molt que tingués com a mínim la inquietud després d'haver sentit parlar l'Alba, doncs que tingués la inquietud com a mínim això d'anar al lloc web i veure de quina manera es pot ajudar a col·laborar o ser conscients d'aquesta realitat, eh? Vull dir, hi ha persones que intenten fugir d'una situació desesperada, arriben aquí i es troben en què li pregunten si el gazpacho és un primer plat o quina subdelegació del govern
sí. Hi
ha d'haver a Vic. Bé, programes de formació. Treballeu també amb les universitats. Sou francament molt actius, això ja t'ho dic ara. Eh? Vull dir, entres al lloc web i dius, Déu-n'hi-do, l'activitat que desenvolupeu. Treballeu amb universitats?
Sí, l'Albert fa formació a universitats, a cursos d'universitat, de grau i també a alguns cursos de màster. I també el Col·legi d'Advocats de Barcelona fa molta formació al torn d'ofici dels MENA.
Ho dic, sobretot, per emfasitzar bastant, o tant com pugui, que Noves Vies està, a més de ser molt activa, està present en llocs on és molt significatiu que hi sigui. Vol dir que si les universitats accepten de bon grat i diuen, caram, sort que ve l'Albert Parés i tal, vol dir que hi ha unes mancances importants, i ara això ja és la pregunta. Parlem de la societat, clar, no? Vull dir, en tots els àmbits socials, des de l'educació, el dret, tots aquests àmbits que són especialment necessaris que estiguessin no conscienciats, sinó preparats d'una manera acadèmica per reaccionar o per atendre les necessitats de la gent en aquesta situació, hi ha unes mancances molt greus, em sembla a mi, no?
Sí, tant a nivell de la societat, o sigui, hi ha molta opacitat amb tot el tema dels menors estrangers no acompanyats. No, molts cops jo crec que no es fa una difusió suficient pels mitjans de comunicació de quins són els tipus de violència que aquests menors han de resistir, començant per les proves de determinació de l'edat, començant pel tracte a fiscalia, pel tracte pels Mossos d'Esquadra. Vull dir, són moltes coses que s'han de tenir en compte. Jo crec que de vegades aquesta informació falta molt. I també més a nivell acadèmic, clar, l'Albert, o sigui, directament el que ha fet l'Albert és innovar sobre quines són les formes jurídiques en què podem fer que aquests menors tornin a entrar dins del sistema de protecció de la DGAIA. I clar, a nivell d'universitat, a nivell jurídic, crec que és realment molt innovador el que està fent l'Albert. I és per això que hi ha molta manca de formació en aquest sentit.
Mm-hmm. També parleu en el vostre lloc web d'un dels punts que us fixeu com a tasca d'especial interès i en la que treballeu d'una manera activa i constant, cobrir serveis assistencials minoritaris o inexistents a totes aquelles entitats, fundacions o empreses que treballin en col·lectius desfavorits. Atenció, perquè estem parlant ja de fundacions, entitats o empreses que treballen directament en, en col·lectius desfavorits, que d'entrada dius, no?, allò que deien abans, valor se le supone. És a dir, aquest tipus d'entitats, vosaltres hi aneu perquè realment heu detectat que hi ha mancances importants amb gent que treballa ja en aquest sector. Això és molt preocupant, no?
Sí, això ja no és tant el tema dels menors, sinó és l'associació Noves Vies com a tal que ofereix assessorament jurídic a col·lectius doncs, que es troben en risc d'exclusió social o en situacions d'extrema vulnerabilitat. I hi ha moltes entitats a nivell de Barcelona, a nivell de Badalona, que treballen amb aquests col·lectius, però de vegades no poden permetre's doncs, tenir un bon servei jurídic, un servei jurídic efectiu, amb molts advocats dins d'aquestes entitats. Aleshores, el que nosaltres fem aquí és, per mitjà de convenis o per mitjà de pactes als quals arribem a aquestes entitats, doncs oferim aquesta mena de serveis.
Mm-hmm. Estem parlant d'un col·lectiu molt concret, els menors no acompanyats, immigrants no acompanyats. Mm-hmm. Per fer-nos una idea, estem parlant de molta gent, de poca gent, de moltes persones.
Moltes.
Moltes? Què serien moltes?
Segons dades oficials bueno, del govern central, estaríem parlant de 11.000 menors estrangers no acompanyats, 11.000 menes. Però també és veritat que aquest número no és real. O sigui, solen ser menys, perquè què passa? Que quan un menor passa d'una comunitat autònoma a una altra i van passant de comunitat autònoma a comunitat autònoma, molts cops apareixen registrats doblement. De manera que se'ls comptabilitza doble. Però així, aquesta és la xifra oficial, 11.000. Jo diria que són menys. Jo i també, com a Associació Noves Vies, Fundació Raïces,
sí.
Hi ha altres entitats que també consideren que aquesta xifra no és real, no és tan gran. Però sí, realment hi ha molts...
Voregem els, com a mínim 10.000...
Sí,
aproximadament.
7.000... No sé donar una xifra exacta, però la xifra oficial són 11.000, però jo m'atreveixo a dir que són menys. Però igualment és una xifra significativa.
Has dit que van passant d'una comunitat a l'altra. Mm. Això per què passa? Perquè, clar, jo m'imagino... Bé, és molt difícil imaginar-se en primera persona que ets un menor immigrant, que això ja és una situació anòmala d'entrada com a concepte, perquè penses com un menor, imagineu la situació d'origen que fa que un menor decideixi o els pares decideixin que i te'n vas i vas no acompanyat i arribes, què sé jo, per la via que sigui, en un lloc. Passes a dependre de l'administració pública perquè per la via que sigui, perquè ets detectat, detingut o el que sigui, etc. I aleshores pots anar d'una comunitat a l'altra en funció de què?
O sigui, per exemple, molts menors que arriben aquí a Barcelona són menors que venen del sud d'Espanya.
Sí.
La majoria, no la majoria, però molts venen d'Andalusia, perquè han arribat per Patera o sí. Perquè han arribat per altres vies creuant l'estret.
I per què venen a Barcelona? Pregunto jo, que no.
Clar, perquè forma part
de la ignorància absoluta, eh?
Perquè crec que va haver un pacte fa poc a nivell de l'estat espanyol que el que volia era com descentralitzar una miqueta el fet que hi haguessin, per exemple, Andalusia té moltíssims menors migrants no acompanyats.
Per qüestió geogràfica purament.
Evidentment.
I a l'estret i des d'allà...
Andalusia és la comunitat autònoma que més té.
Les pasteres volen per l'estret, per entendre'ns.
Aleshores, doncs, es tractava una mica com de descentralitzar això i com desaturar aquestes comunitats autònomes que estaven assumint la tutela d'aquests menors i doncs, fer que fos més assequible doncs, que altres comunitats autònomes poguessin intervenir per donar un millor servei. Això és una opció també. Hi ha altres cops que són els menors que decideixen doncs, anar-se'n de la comunitat autònoma on estiguin. I la majoria vol... Sí, la majoria com més al nord millor.
Clar.
Bueno, com tots els moviments migratoris, com...
Sí, sí.
De més al nord, bueno.
On la gent és neta, lliure, desvetllada i feliç, com deia el poeta. Associació Noves Vies. Treballen amb aquest sector, jo diria que entre els desfavorits, dels més desfavorits. Menors immigrants no acompanyats. Es pot col·laborar, es poden fer coses amb vosaltres i per vosaltres?
Crec que sobretot el que necessitem ara és tenir difusió. perquè sobretot per Twitter anem penjant moltes notícies de mitjans de comunicació, d'altres fundacions com Fundació Raïces, i el que anem fent és donar la màxima difusió a notícies relacionades amb els menors que hi ha poca gent que sàpiga. Aleshores, aquesta difusió mediàtica pel moment és supernecessària, perquè a nivell legal poques coses es poden fer a part de les que fem nosaltres.
Jo ara pensava, per exemple, tu, Alma, tu ets voluntària. Hi haurà algú a casa que igual en aquest moment està pensant jo vull ser voluntari, què he de fer, què puc fer?
Es posi en contacte amb nosaltres, amb Associació Noves Vies, per Facebook ens pot escriure un missatge, si no pot fer-ho per Twitter, o no a la pàgina web, a la pàgina web també hi ha el correu.
Va bé.
Hi ha el correu electrònic. Aleshores, nosaltres de vegades necessitem gent que sigui voluntària per fer acompanyaments a la Ciutat de la Justícia. Sí. Ens organitzem una mica així, tot de manera bastant horitzontal, entre les voluntàries que en formem part.
Alma Nebot, voluntària d'aquesta associació Noves Vies, novesvies.org, us ho recordo. Moltíssimes gràcies per la feina i per haver vingut aquí a explicar-ho.
A vosaltres.
Àngels. Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'emocionar-te. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.